Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal? Com estan? Gràcies per acompanyar-nos en una nova edició de la Taula de l'Evangeli, en la que conversarem amb els nostres tertulians sobre les lectures de la missa d'aquest diumenge, el quart d'Advent. Avui fem el programa des dels estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. Agraïm la col·laboració de Patricia Navas, mossèn Manel Pal i mossèn Toni Elvira, que amb ells doncs, comentarem la litúrgia d'aquest diumenge. De seguida els hi presentem. Patricia Navas és mare de família, periodista i membre del moviment Schoenstatt i de la comunitat de la família de l'Anyell. Hola, què tal?
Hola.
Tot bé?
Molt bé, gràcies.
Sí? Doncs agraïm que avui, un altre dia, com diumenge passat, també siguin aquí. La fidelitat dels nostres tertulians és fantàstica. Molt bé, també ens acompanya, com diumenge passat, mossèn Manel Pal, que és capellà de l'Hospital de la Seu d'Urgell i rector de 13 petites parròquies de l'Urgellet. Hola, què tal?
Sí, sí, bon dia.
I mossèn Toni Elvira, rector d'Encamp, que és, això és Principat d'Andorra, com vostès saben, és vicari de pastoral i delegat de catequesi del bisbat d'Urgell. Hola, què tal?
Hola, molt bé.
Tot bé? Contents?
Sí, 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 sí.
Bé, doncs tenim les lectures aquí al damunt de la taula. Per començar a comentar-les no podem perdre gaire temps, però com sempre recordem als nostres oients que la direcció del programa va a càrrec de Melcio Querol, la producció de l'Àlex Alsina, que avui té cura també de la conducció tècnica. Maria Marín, qui els parla, presenta aquests 30 minuts d'emissió radiofònica. De seguida ens hi posem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge, quart d'Advent, és del profeta Miquees i del capítol 5è.
Això diu el Senyor: tu, Belém Efrata, petita per figurar entre les famílies de Judà, de tu en sortirà el que ha de regir Israel. Els seus orígens són llunyans, des dels temps eterns. Els tindrà abandonats fins que la mare haurà tingut un fill. Aleshores, la resta dels germans tornarà cap al poble d'Israel. Es presentarà a fer de pastor amb la majestat del seu Déu, amb la glòria del nom del Senyor, i viuran en pau, perquè ara serà gran d'un cap a l'altre de la terra. Ell serà la pau.
El profeta Miquees ens anuncia amb aquest oracle que serà de Betlehem, un petit poblet proper a Jerusalem, d'on sortirà el Messies. Bé, doncs a partir d'ara tenen la paraula. Qui vol començar? Mossèn Manel?
Sí, és unes paraules del profeta Miquees, un dels profetes, dels 12 profetes menors que hi ha en la Bíblia. I potser cal dir que aquestes profecies que atribuïm a aquests personatges entranyables de l'Antic Testament no són molt explícites i concretes respecte a Jesús. Però quan les llegim després de conèixer Jesús, llavors sí que veiem que són profecies referides a Jesús. Enteneu? Això passa, és un llenguatge una mica ambigu, aquestes profecies, però carregat de sentit. I quan nosaltres ho llegim, repeteixo, ara ho podem veure. Aquí, quan parla de Betlehem, una petita ciutat, llavors, un petit poble. I com Déu escull les coses petites. Jo hi penso, per exemple, la Mare de Déu al Magnificat. El Senyor ha mirat la petitesa de la seva serventa. I de les coses petites en surten coses grans.
És, sí, a més, el mateix text potser juga una mica amb aquesta idea, de dir, tu, Belém, petita, entre les famílies de Judà, diu, però després seràs gran.
Tu ets petita, el rei.
Però ets gran. Seràs gran d'un cap a l'altre de la terra, no? Perquè sí, la salvació de Jesús sí arriba a tots els confins del món. I aquesta imatge que jugué, i com deies, no, mossèn Manel, Maria, igual, has escollit la petitesa de la teva serventa, però has fet grans coses en mi. És aquest com potencia Déu la petitesa de les coses i dels fets i de les persones.
I també el senyal aquest que diu ell, diu una mare tindrà un fill, o una mare tindrà un fill. Patrícia?
D'aquesta n'hi ha moltes.
Una mare tindrà un fill, però això és una cosa natural, és una cosa preciosa i bonica, però és natural. Però, és clar, quan la llegim en boca del profeta, veiem que aquesta mare no és una mare qualsevol, perquè, diu ell, de tu en sortirà el que ha de regir d'Israel, els seus orígens són llunyans, des dels temps eterns. De manera que aquest fill no és un fill qualsevol. I aquesta mare no serà una mare qualsevol, serà Maria i serà Jesús, el fill etern del Pare.
Sí, sí, farà coses grans. Diu, es presentarà a fer de pastor amb la majestat del seu Déu, amb la glòria del nom del Senyor.
Exacte.
I viuran en pau, serà gran d'un cap a l'altre de la terra, s'extendrà el seu regnat per tota la terra, no? Per tots els països arribarà.
I ell serà la pau, diu, aquesta frase tan perfecta, tan sintètica, eh? Ell serà la pau. Sí.
A més, amb el context en què ho diu el profeta Miqués, amb el context de dificultat
Messiàn,
també,
sí,
i de degradació social que havia en el seu temps, diu, en el moment aquest, diu, ell serà la pau. Enmig dels conflictes, que, clar, diem, quan és una bona notícia? Pues quan esperes. Eh? Jo crec que és allò de dir, tens una bona notícia, doncs, tu, Patrícia, no? Tens una bona notícia, diu, estem esperant una filla, no? És una bona notícia. I dius, i clar, quan arriba, no? Es fa realitat, no? Aquella promesa, aquella esperança, no? que s'havia posat. Llavors el poble que viu enmig de l'opressió, enmig de la dificultat, enmig dels conflictes, quan diu, vindrà i ell serà la pau, és la gran notícia que el poble esperava.
Sí, perquè dir que ell serà la pau, això és una expressió que només es pot dir de Déu. Fixeu-vos, de qualsevol altra persona pot fer coses per la pau i pot contribuir a que hi hagi pau. Tantes persones bones, però ell serà la pau. Això és extraordinari.
I com relacionen el salm aquest d'aquest diumenge, el 79? Pastors d'Israel, escolteu-nos, vos que teniu querubins per carrossa, desvetlleu el vostre poder, veniu a salvar-nos. És que el salm acompanya molt també aquesta lectura, com sempre, relacionat amb la primera lectura. Sí. Que voldrien dir alguna cosa, Patrícia, d'aquest salm?
El profeta anuncia que ell farà de pastor amb la majestat del seu Déu. I aquí, doncs, en el salm, d'una manera poètica, doncs, parla de com pasturarà aquest pastor a les seves ovelles, no?
Després
ja l'Evangeli es desenvolupa molt més, Jesús explica com ell és el pastor de nosaltres, que som les ovelles.
De tota la humanitat,
És aquesta imatge també d'un Déu que recordi dels homes. Un Déu que està allà dalt en la seva glòria, doncs nosaltres, pobres que estem aquí, que recordi, no? I aquests atributs tan humans que el Salm posa Déu, doncs gireu des del cel els vostres ulls, és a dir, mireu-nos, tingueu-nos en compte, recordeu-vos de nosaltres, és aquesta invocació de la gent.
Sí, perquè el pastor, un pastor, els que ens coneixem, ara quasi bé no en queden de pastors ja.
Hi ha una escola de pastors, ha dit.
Però vostè en algun dels seus poblets segur que en troba algun, o no?
No, ja s'han acabat.
I
ja no hi ha pastors,
no
hi ha ramats, ni res amb aquests poblets, que tot arreu n'hi havia molts.
I què ha passat?
L'últim que hi ha hagut ha estat a Vilanova de Benat, hi havia un pastor encara, però ara ja no. I al Segal n'hi havia, a tots els pobles n'hi havia, a casa meva n'hi havia, i tot. Però una cosa que fa el pastor és que això que dius, no pastura des de les altures, des dels núvols. El pastor està sempre acompanyant a les ovelles, està sempre amb elles. I això és la idea, és el simbolisme, és les metàfores tan precioses que utilitza la Bíblia per demostrar aquests misteris de la salvació.
Els proposo que passem ja a escoltar la segona lectura i comentar-la. Va bé?
Sí.
Molt bé. Sí.
Doncs és de la carta als cristians hebreus i del capítol 10.
Germans, Crist deia a Déu quan entrà al món: no voleu oblacions ni sacrificis, però m'heu format un cos. No exigiu l'holocaust ni l'expiació. Per això us dic, Com està escrit de mi en el llibre, Déu meu, vinc a fer la vostra voluntat. Primer ha dit, les oblacions i els sacrificis, l'holocaust i l'expiació, no els voleu ni els exigiu, encara que totes aquestes ofrenes són precisament les que la llei prescrivia. Després afegeix, vinc a fer la vostra voluntat. Adoneu-vos com suprimeix tot el que deia abans i ho substitueix pel que diu després. A nosaltres ens ha santificat l'ofrena del cos de Jesucrist, feta una vegada per sempre per complir aquesta voluntat de Déu.
L'autor de la carta als Hebreus vol mostrar la primacia del Crist Jesús sobre totes les institucions de l'Antic Testament i, en aquest cas d'avui, sobre els sacrificis, perquè el sacrifici de Jesús fa ineficaços els sacrificis humans. Qui vol començar? Patrícia?
Molt bé. Sí, bueno, aquí estic pensant en moltes persones que parlen dels cristians i ja des dels temps de Jesús, però també avui, no? I es pregunten doncs, per què no dejunen o per què no fan pràctiques ascètiques com en d'altres religions, no? I aquí Sant Pau ho explica una mica que...
Doncs... La carta als Hebreus, Sant Pau, no? La carta als Hebreus, no?
La carta als cristians hebreus
explica... S'atribuïa a Sant Pau, però ara però sembla que és d'un altre autor.
Bueno, potser volia dir Sant Pau d'una altra carta.
No, no, la meva ignorància és...
No, és per ignorància. No,
queda palesa.
No, jo he pensat que vostè referia a Sant Pau, comentant Sant Pau alguna altra carta, dic, no, que comentem la carta als Hebreus, no es preocupi.
Digui. Aquesta carta... explica que és Crist qui ens salva, no? No som nosaltres qui aconseguim la redempció, sinó que és Jesús. I llavors totes les altres coses, doncs, els nostres esforços són valuosos, però tenen un valor més relatiu. El més important és que Jesús ha vingut a fer la voluntat de Déu, l'ha complert i ens ha obert la porta.
Sí. Vostè, Antoni?
Aquí, jo també em sembla que ens ha d'ajudar força avui també veure tot aquesta manera de pensar en què jo ofereixo uns sacrificis perquè Déu em doni, perquè obtingui de Déu quelcom. Això encara és molt present.
Encara ho fem, això?
Encara és molt present.
Sí?
Jo crec que sí. Jo crec que encara és bastant present. És com un...
Un intercanvi.
Un intercanvi. Jo faré tot això que ja em costa, que em costa moltíssim.
Em costa molt, però...
Que em costa molt, però llavors espero que Déu, o que per mitjà d'aquest sant, a qui jo he fet tot això, obtingui allò que demano. I llavors, quan aquest intercanvi no es produeix, ens pot arribar a la nostra crisi de fe. Llavors creiem que no se'ns escolta, que Déu no té compte tot el que jo estic fent. A més, amb tot el que podem afegir, que quan no podem complir aquella promesa que hem fet, encara ens carreguem, no?, mentalment i també psicològicament de i... No he pogut realitzar això. No, no m'han donat perquè jo no he estat prou capaç de posar-me un sacrifici. Dius, és clar, i els sacrificis que surten en la vida, que molt sovint no cal buscar-los, de vegades potser sí, però dius, potser que jo em posi una mica tot perquè la meva vida potser em convé una mica de tensió. Però els sacrificis que venen sovint en la vida, doncs ja són prou difícils, prou durs, no? Però crec que la mentalitat és més Déu, com dius tu molt bé, no, Patrícia, que Déu ens salva, Déu ens salva. No som nosaltres qui ens guanyem, nosaltres col·laborem en aquesta salvació que Déu ens dona, que volem que responem a la nostra vida a la salvació que Déu ens té, no pas a dir, bé, doncs mira, al final de la vida portarem una llibreta a veure quants sacrificis hem fet, no? I si no n'hi ha molts, alerta.
Circulava un vídeo per internet d'aquests curs, molt breu, que feia molta gràcia, perquè era que quan la gent moria arribava amb Sant Pere i hi havia una bàscula que els pesava. I llavors, si pesaves el mínim, llavors podies accedir al cel. I ningú no pesava. Tothom pesava poc i no arribava. I llavors arriba un i tampoc no arribava, però llavors ve Jesús i diu, ei, aquest és el meu amic. I llavors es posa Jesús amb ell i ja arriba al pes i pot accedir al cel.
Està bé. Sí, aquest eix jo també el trobo molt important per tota una cosa, perquè aquest muntatge de ritus i de sacrificis del món antic, que era el poble d'Israel, el temple de Jerusalem, i a totes les religions, encara avui dia, no? El ritualisme és una cosa molt, molt posada, molt arrelada en la naturalesa humana, no? Però aquí veiem com en Jesús s'inicia una manera nova. Ell porta un món nou, una novetat en les relacions amb el Pare. Perquè quan aquí Déu, deia, quan surt la paraula Déu, sempre es refereix a Déu Pare, sempre. I llavors aquí diu, no voleu oblacions ni sacrificis ja. Ha començat una cosa nova. Adoneu-vos com suprimés tot el que deia abans, els sacrificis de la llei antiga i tot això, i ho suprimeix per fer la voluntat de Déu. Quina voluntat és? Aquí falta una cosa, no hi falta, però li podríem posar. Quina és? La voluntat d'amor. Déu és amor i la voluntat de Déu és la voluntat d'amor. Voluntat d'estimar. Estimar Déu, estimar el pròxim, que es resumeix tota la idea de la llei antiga i de la llei de Jesús. I això és molt important. Fer la voluntat de Déu vol dir fer la voluntat d'amor, vol dir estimar. I aquest és el món nou que ha vingut a portar Jesús.
Per tant, no calen més ritualismes.
No, en tot cas, es poden fer, però sempre subordinats, podríem dir, amb aquesta idea de que serveixin a l'amor. Perquè si jo vaig a missa el diumenge, és un ritus, molt bé, feu memòria meva, que diu Jesús. Però per què? Perquè sortint de missa jo estimi més. Exacte. Si no faig més bé la voluntat d'amor de Déu, tot allò no haurà servit de res.
No es pot separar la caritat d'aquest ritu, per exemple, no? Lògicament, aquest o altres,
sí,
o sacrificis, o promeses, o no sé, oblacions i deutes que anem adquirint amb els sants i amb Déu, que després no serveixen si veritablement no hi ha la caritat, perquè pots anar a posar espelmes als sants i dir, caminaré 30 quilòmetres descalç perquè la meva filla salvi, per posar un exemple. Que
pot
algunes
ser bonic,
persones...
pot ser
molt, això, però si això queda desvinculat de la caritat amb els que tenim més a prop nostre, alguna cosa pot fallar, no? Clar, és això que volen dir,
oi? La voluntat d'amor, sí.
D'acord, doncs proposo que continuem endavant escoltant ja l'Evangeli. Els hi va bé? Sí? Doncs abans de fer-ho, per això recordem, com sempre, la mitja part, qui són els nostres contertulians. La Patricia Navas, que és mare de família, periodista i membre del moviment Schoenstatt i de la família de la comunitat de l'Anyell. I també mossèn Manel Pal, capellà de l'Hospital de la Seu d'Urgell i rector de 13 petites parròquies de l'Urgellet. Finalment, mossèn Toni Elvira, rector d'Encamp, al Principat d'Andorra, vicari de pastoral i delegat de catequesi del Bisbat d'Urgell. Molt bé, dit això, doncs ara continuem endavant i ho fem tot escoltant, com dèiem, l'Evangeli, que és de Sant Lluc i del capítol primer.
Per aquells dies, Maria se n'anà decididament a la muntanya, a la província de Judà. Entrà a casa de Zacaries i saludà Elisabet. Tan bon punt, Elisabet va sentir la salutació de Maria, el nen, saltar dins de seves entranyes, i Elisabet, plena de l'Esperit Sant, cridà amb totes les seves forces.
Ets beneïda entre totes les dones, i és beneït el fruit de les teves entranyes. Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor vingui a visitar-me? Mira, tan bon punt he sentit la teva salutació, el nen ha saltat d'entusiasme dins les meves entranyes. Feliç tu que has cregut. Allò que el Senyor t'ha fet saber es complirà.
Sant Lluc és l'únic evangelista que ens revela la visita de Maria a la seva cosina Elisabet. Qui lloa Maria, Elisabet lloa Maria, per haver estat escollida per Déu. I lloa el Senyor que és dintre seu. Que bonic aquest encontre entre les dues cosines. En tenim memòria, en fem memòria en les nostres vides de cristians de cada dia? O això passa desapercebut? Com ho veuen, mossèn Pal?
Ah, sí, jo veig una cosa molt maca, i és que Maria, que és mare ja del fill de Déu en les seves entranyes, plena de l'Esperit Sant, com l'ha saludat l'àngel, no? I aquest esperit sant, que és l'esperit d'amor, de seguit fa que s'interessi pels altres i marxa decidida cap a la seva cosina que esperava un fill i se'n va fer de comadrona. Sí, perquè...
Elisabet era gran.
Elisabet era gran, amb dificultats a vegades pel part, i ells es coneixien perquè encara que Nazaret fos una mica lluny d'Ain Karim, on sembla que vivia Elisabet, a vora de Jerusalem, però ella deixa tot i se'n va anar a ajudar a la seva cosina. L'amor la porta, i això és bonic, aquest amor que fa sortir de casa i que fa anar a veure una persona que estava en una circumstància delicada, i això a mi m'admira de la Mare de Déu.
Sí, sí, és un gest, és un gest també molt, molt humà.
Sí.
Molt
humà, és a dir, ella... Perquè Maria hauria pogut dir, Palerta, jo aquí ara...
M'haig de cuidar.
M'he de cuidar molt, no? Com, sí. Com heu de fer les mares, eh? Amb tots els controls que teniu, eh? I dius, cuida't i tal, sí. I tal. I jo podria dir, jo espero el fill de Déu, per tant, ha d'anar tot bé, aquí no pot fallar res, almenys per part meva, no? No em puc arriscar, no em puc arriscar.
I en aquell temps no hi havia trens, no hi havia autobusos, no, ni cotxes. Imagineu-vos, eh? Com
moltes hores de camí.
Moltes hores de caminant.
Sí, sí.
Amb l'asa o el que sigui, però certament sí, sí. Que amb un mitjà molt rudimentari.
Per tant, Maria, que hauria pogut tenir, posem una excusa entre cometes, de dir, no, jo em cuido perquè això d'anar bé no pot fallar. Ella no es mou pel seu interès, sinó diu, me'n vaig a ajudar la meva cosina, que està a punt de tenir un fill, i li donarà un cop de mà, no? És a dir, després hi ha tot el llenguatge, no, que, en la salutació, no, que trobem aquí, que és molt bonic. Que dius, no li diu, hola, què tal, com estàs, com ha anat el viatge? No. És un llenguatge ja molt profund, que és ja, que Elisabet diu, per què la mare del meu senyor m'ha vingut a visitar? És a dir, sí. Ja reconeix en Maria que ella està esperant el fill de Déu.
És que entre la família, aquella notícia que era molt reservada i pròpia de la Mare de Déu i de Sant Josep, devia córrer entre els familiars, entre elles, i devia haver unes relacions humanes molt íntimes, i això fa que s'expliqui aquestes paraules que l'Evangeli de Lluc transmet, i que nosaltres les diem sempre en el Rosari, la Mare de Déu, beneïda tu entre totes les dones de Gossal, sí. Etc.
Se sap segur que ella ho sabia? Perquè potser va ser com una revelació, no? Perquè el seu fill va saltar d'entusiasme dins les seves entranyes.
Ah, i... Això sí.
No? Potser va ser com que... Com no ho li havia dit ningú, però ella ho va saber, que la seva cosina estava esperant el fill de Déu, no? O no? O ja ho sabia?
Segurament. Em sembla que ja ho devia saber. Sí. Perquè les coses de Déu també venen per camins humans.
Sí, sí, sí.
I aquest és el camí, la manera normal d'actuar de Déu. Mm. Em sembla que anava per aquí. Però aquí és la salutació. A mi m'agrada molt, molt, molt aquestes paraules que... Feliç tu que has cregut. Aquest any que som a l'any de la fe, que diem. Doncs el que subratlla, que dona felicitat a la Mare de Déu, és l'haver cregut. Mm-hmm. Quan l'anunci de l'àngel, que no ho veia pas gaire clar, com pot ser això? Però creu.
Sí, i llavors... això més endavant també Jesús, quan hi ha unes persones que li diuen que la seva mare li està esperant i que vagi amb ella, ell també recalca això, no? Sí. La importància de la seva fe, sí. Més que potser de que sigui mare biològica seva, o que té importància, però que el més important és la seva fe.
I, sí. També, sí, sí, i també és Elisabet la que creu, perquè li diu, feliç tu que has cregut, li diu a Maria, però ella, Elisabet, diu, allò que el Senyor t'ha fet saber es complirà.
Sí,
li diu, sí. jo també crec que això serà realitat.
No? Serà realitat, sí.
I és, com diem, la fe és anticipar ja els béns que esperem, doncs és en aquesta realitat de Maria i d'Elisabet. I també planteja el tema de creure. Si en el nostre temps també el fet de creure comporta felicitat.
I tant. Aquí va la cosa.
Crec que aquí hi hauríem, en aquest any de la fe... Potser hauria de ser un dels aspectes, amb els descontinguts que hem de conèixer més bé, però el nostre acte de fe, com creiem, ens porta més felicitat en la
joiós,
vida.
És joiós.
O no, o ens carrega, o diem, crec, sí, però bueno, per anar fent, però... No, però et fa feliç, et sents feliç per creure, no? Perquè és una cosa que no diu, No li diu Elisabet a Maria, bueno, sí, com que creus, ja seràs feliç, ja veuràs, ja t'arribarà la felicitat. No, diu, no, feliç tu que has cregut. Ja, sí, ja ets feliç per haver cregut. No perquè vindrà després, sinó ara, ja que creus, ets feliç.
Sí, sí.
Alguna cosa més breument, que ja estem arribant al final del programa. Patrícia?
També destacar la humilitat de la Mare de Déu, que sempre la mostra, no? Però quan diu, qui sóc jo perquè... Ai, de la Mare de Déu, de la cosina Elisabet. Qui sóc jo perquè la mare del meu senyor vingui a visitar-me? Que ella també era una persona... Tenia una ascendència de sacerdots, estava esperant Sant Joan Baptista, que és el profeta més gran, o sigui, és una persona que també té molta importància, però sempre, igual que Maria, també, doncs, la humilitat és una característica, és un tret característic, no?, de la seva grandesa.
Sí, en aquest sentit, jo voldria subratllar una cosa, que tots nosaltres hauríem de tenir una actitud de receptivitat en quant a la Mare de Déu que ens visita a nosaltres, vull dir. La Mare de Déu és aquella que visita i que ens porta a Crist i que ens dona el seu esperit. I si a Elisabet, el seu infant, va saltant les entranyes, a nosaltres és el cor que ens ha de fer feliços quan rebem la visita de la Mare de Déu. O sigui, aquesta visitació és un moment important pel que coneixem de la Mare de Déu.
Sí, sí, això avui també és molt real. Per exemple, amb les verges pelegrines que circulen a molts llocs, hi ha unes històries que t'explica la gent de com canvia la seva vida amb la visita de la Mare de Déu, que és real, que li està visitant la Mare de Déu, que són impressionants.
Ens visita, sí, sí.
I això potser també ens demana a nosaltres tot aquest fragment de l'Evangeli d'avui, com nosaltres ens disposem a estar atents als altres.
I a tenir la porta oberta.
Tenir la porta oberta. Potser moure'ns, perquè esperen que vinguin a nosaltres. I Maria el que fa és el contrari. Ella surt. Ella surt, va trobar a les persones amb necessitat. No? De vegades esperem que algú ens demani i potser nosaltres el que hem de fer estar atents i anar a saludar i anar a trobar a les altres persones que hi ha també pel nostre camí.
Molt bé, doncs ja podríem deixar-ho aquí, si els sembla bé.
Molt bé.
Sí? Molt agraïts des de la direcció del programa per la participació en el programa. Gràcies, doncs, Patrícia Navas.
Fins aviat, gràcies.
Gràcies, mossèn Toni Elvira.
Molt bé, vosaltres.
Gràcies, mossèn Manel
Pal.
Gràcies,
gràcies.
També gràcies a vostès, amics i amigues de la Taula de l'Evangeli, per sintonitzar-nos setmana rere setmana. Ja saben que ens agrada molt rebre els seus missatges de correu electrònic comentant-nos, doncs, el que els sembla el programa, el seu suggeriment, les seves opinions, també. Poden continuar fent-ho a la nostra adreça taulaevangeli@radioprincipat.com. També ens trobaran al Facebook. Dir-los, finalment, doncs, que ens retrobem amb vostès, si ho desitgen, aquest dimarts, solemnitat del Nadal del Senyor, per a comentar les lectures de la missa del dia, a 11:15 del matí. I són tots convidats. Els hi esperem. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau. Thank you.